Planeta B.
Benvingudes, benvinguts, us convidem a un nou viatge cap al Planeta B. Planeta B, amb B de biblioteca, amb B de Barcelona. Un programa on explorem els tresors musicals que podeu trobar a les biblioteques de Barcelona. Des de l'estudi de ràdio de la Biblioteca Gabriel García Márquez, al barri de Sant Martí, us tornem a saludar des de la cabina de control. És un ocell? És un avió? No, és el superheroi de Radio Maconda, el mestre Albert Fernández. I al micròfon i la selecció de cançons, el Juan Carlos Belmonte o Arnold Lane, escapam una estona de la Biblioteca Vapor Vell de Sants, la biblioteca especialitzada en música moderna. Avui tenim un programa especial, sense les seccions habituals. Les seccions habituals van agafar vacances per Setmana Santa i encara no han tornat. L'episodi d'avui el dedicarem a l'expo que tenim a Vapor Vell, titulada Viatge al 1980, 45 discos que fan 45 anys. Bé, no podran sonar els 45 discos triats, però sí una dotzena, que ens servirà per tenir una imatge calidoscòpica del que va ser el musicalment riquíssim any 1980. Començarem amb un disc titulat precisament Kaleidoscop.
Find a red smile. Every new problem puts a stranger inside. Hopelessly forcing on my new disguise. Christine, the strawberry girl. Christine, banana split lady. Christine, the strawberry girl. Christine, banana split lady. Savages lost in our world. This big-eyed girl sees her face is a pearl. Now she's in purple, now she's a turtle. Disintegrating. Christine, the strawberry girl. Christine, banana split lady. Christine, the strawberry girl. Christine sees her face is unfurled.
Siouxsie and the Banshees, una de les bandes que brillaven amb intensitat al 1980 amb Christine, una cançó inspirada en la història real de Christine Cosner Sizemore, una dona que patia de personalitat múltiple. El seu cas ja havia estat portat al cinema al 1957 a la pel·lícula Les tres cares d'Eva, per la qual la seva protagonista, Joan Woodward, va guanyar l'Oscar. La cançó Christine pertany a l'LP Kaleidoscope, que tenim en vinil a Vapor Vell, També la podeu trobar a algunes de les recopilacions de Siouxsie and the Banshees que hi ha a la xarxa de biblioteques. Kaleidoscope és un dels 45 discos seleccionats a l'Expo que hem dedicat a Vapor Vell a recordar els títols més mítics apareguts aquell 1980. A l'Ampli, el blog dels musictecaris, trobareu la guia de l'Expo, que inclou també un llistat amb més d'un centenar més de discos que hem considerat essencials d'aquell any. I al compte de Spotify de la Biblioteca Vapor Vell hem fet dues playlists amb una cançó de cadascun dels discos per si els voleu tastar. Siouxsie és una de les protagonistes principals d'un llibre que van comprar per Vapor Vell al Book Music Festival i que també podeu trobar a les biblioteques de Vallcarca, Nou Barris i Guinardó. Es diu Temporada de Brujas, el libro del rock gótico, el va publicar l'editorial Contra i la revista Mondo Sonoro el va considerar el millor llibre de música publicat durant el 2024. A més de Siouxsie, trobem capítols dedicats a altres dels protagonistes de la nostra expo, com The Cure, Bauhaus, Magazine, Echo and the Bunnymen i, sobretot, els autors d'un dels discos més venerats dels apareguts al 1980.
Before it gets too late.
24 Hours, 24 hores, del fonamental disc Closer, del grup de Manchester, Joy Division. Colpeix sentir el seu líder, Ian Curtis, autor de la lletra, cantant frases com «He de trobar el meu destí abans que sigui massa tard», sabent que poc després de gravar el disc i setmanes abans que es publiqués, es suïcidaria amb només 23 anys. La seva trista història, lluitant contra l'epilèpsia i la depressió, la va narrar la seva vídua, Deborah Curtis, a Touching from a Distance, la vida de Ian Curtis i Joy Division, llibre en què es va basar la pel·lícula Control, un biopic força solvent. Va ser el primer llargmetratge dirigit per l'holandès Anton Corbijn, que havia iniciat la seva carrera com a fotògraf. De fet, era l'autor d'alguna de les imatges més icòniques de Joy Division, o sigui, que havia conegut personalment Ian Curtis i companyia. Tant la pel·lícula Control com el llibre de Deborah Curtis el podeu trobar a la xarxa de biblioteques. També el molt recomanable documental que sobre Joy Division va fer Grant Gee i que repassa la trajectòria d'aquesta banda imprescindible.
Estàs escoltant Ràdio Maconda.
Un altre grup, geogràficament i estilísticament, a les antípodes de Joy Division, a qui també se'ls havia mort el cantant a principis del 1980, són els australians AC/DC, que de seguida van trobar substitut per la seva tornada de dol.
Tonight!
Back in Black, cançó en homenatge al desaparegut Bon Scott, que donava títol a l'LP que els Incombustibles AC/DC van publicar el juliol del 1980, amb el nou cantant, l'anglès Brian Johnson, demostrant que era el substitut idoni. Johnson va publicar les seves memòries fa pocs anys amb el divertit títol de Les vides de Brian i també les podeu trobar a la Biblioteca Vapor Vell. En el llibre parla, esclar, de la seva entrada en AC/DC i del procés de gravació d'aquest disc mític. 1980 va ser una acollida excel·lent pels seguidors del rock dur, amb Back in Black i altres discos clau de Motorhead, Black Sabbath, Van Halen, Iron Maiden o Judas Priest. Però aparquem les guitarres un moment, perquè 1980 va ser també l'any de l'explosió del tecnopop, amb grups com Visage, Ultravox o aquelles maniobres orquestrals a les fosques. Orchestral Maneuvers in the Dark, o simplement OMD, van triomfar el 1980 amb aquesta cançó del seu segon LP, Organization, que també podeu trobar a la nostra expo en record dels grans discos que enguany fan 45 anys. El títol de la cançó, Enola Gay, provenia del nom que tenia l'avió que va llançar la bomba atòmica a Hiroshima. En principi es tracta d'una cançó antibel·licista, però el seu autor, el cantant i baixista Andy McCluskey, sempre ha declarat no estar realment motivat políticament. Tot el contrari que un bon grapat de bandes britàniques d'aquella època, formades per joves que estaven començant a patir les polítiques que contra la classe treballadora havia començat a practicar la nova primera ministra del Regne Unit, la conservadora Margaret Thatcher. Una d'aquestes bandes provenien de Birmingham i havien agafat el nom d'un formulari de prestació per l'atur, UB40, UB40. El 1980 van publicar el seu debut, Signing Off, que la versió en casset incluïa un EP amb el tema Madame Medusa, on descrivien de forma amarga l'ascens al poder de la Dama de Ferro. El CD també el trobareu juntament amb una altra dotzena de fabuloses cançons com aquesta. Little by Little, de mica en mica, els conscienciats políticament UB40 assenyalant la creixent desigualtat entre rics i pobres a la Gran Bretanya de Margaret Thatcher, el seu primer LP del 1980. Tan impregnat de reggae que, com la resta de la seva discografia, el trobareu a les biblioteques a l'apartat de música de Jamaica, juntament amb els de Bob Marley o Black Uhuru, que també van treure excitants discos aquell any. Però el reggae no era l'única música provinent de Jamaica que triomfava a les Illes Britàniques. Al 1980, el revival de música ska vivia el seu moment àlgid amb la publicació per part del segell independent Two-Tone dels estimulants segons LPs de Specials i Madness i de dos debuts discogràfics imponents, el de The Beat, coneguts com a The English Beat fora de les Illes, per no confondre'ls amb els The Beat nord-americans, y el de The Selector. Perill, amb les veus de Pauline Black i el recentment desaparegut Arthur Gabs Hendrickson. El primer disc de The Selector, Too Much Pressure, Massa Pressió, que podeu trobar reeditat amb sucós material extra a la xarxa de biblioteques. Too Much Pressure és un dels discos de l'Expo que hem fet a Vapor Vell recordant el millor de l'any 1980, com anteriorment havíem fet amb altres anys. Si voleu, podeu buscar l'ampli el blog dels musictecaris, les guies de les expos dels nostres viatges als anys 1968, 71, 72, 73, 77, 84, 89 i 92. També hem fet viatges temporals de caire cinèfil. Ara mateix, per acompanyar l'expo protagonista d'aquest episodi especial de Planeta B, tenim a Vapor Vell una expo amb pel·lícules estrenades al 1980, que cinematogràficament també va ser un any amb moltes joies inoblidables, com Toro Salvaje de Martin Scorsese, la multipremiada als Oscars Gente Corriente de Robert Redford, Contratiempo de Nicolas Roeg amb Argar Funkel com a protagonista, A la caza de William Friedkin amb cançons de Min Deville, Caído del cielo, Out of the Blue, de Dennis Hopper amb banda sonora de Neil Young. També va ser l'any que Shelley Duvall fugia aterrida de Jack Nicholson al Resplandor de Kubrick i que vam saber que Darth Vader era el pare de Luke Skywalker a l'Imperi Contraataca. I l'any dels primers llargmetratges de Pedro Almodóvar, Fernando Trueba o Jim Jarmusch. I d'una irresistible comèdia musical de la qual ja vam parlar en un episodi anterior, Granujas a todo ritmo, amb els Blues Brothers rodejats d'un elenc impressionant de figures com Aretha Franklin, James Brown, John Lee Hooker, Cab Calloway o Ray Charles, que protagonitza un dels moments més memorables del film.
Well, I heard about the fella you've been dancing with all over the neighborhood. So why didn't you ask me, baby? Or didn't you think I could? Well, I know that the boogaloo is out of sight, but the shingling's a thing tonight. But if that was you and me, I got baby, I would have shown you how to do it right. Do it right.
La irresistible Shake a Tail Feather, Agita una cua de la ploma, de Blues Brothers, acompanyant el colossal Ray Charles a la banda sonora de la pel·lícula del 1980 que aquí vam conèixer com a Granujas a todo ritmo. De Ray Charles, a part de recomanar-vos tota la seva discografia, podeu trobar a les biblioteques alguns DVDs amb actuacions seves. N'hi ha un gravat a la televisió brasilera el 1963 que és realment fantàstic. I sobretot, no puc deixar de recomanar-vos la seva autobiografia, Brother Ray, publicada fa uns anys en castellà per Global Rhythm, que és una autèntica joia. Potser us pregunteu on trobar les biografies musicals a les biblioteques. Doncs és una bona pregunta, perquè els llibres de música estan al número 78 i les biografies estan al número 92. Què passa aleshores amb les biografies de músics? Doncs segons el criteri de qui hagi catalogat el llibre, estan a un lloc o a un altre. Potser a la sala d'audiovisuals o potser a prop dels llibres d'història. Es dona el cas de biografies, com per exemple les cròniques de Bob Dylan, que recomanaven en l'episodi anterior, que segons l'edició estan a un lloc o a un altre. L'edició en castellà a música i l'edició en català a biografies. O sigui que ja ho sabeu, mireu bé el catàleg o pregunteu-nos al taulell per saber on trobar-les. Brother Ray, de Ray Charles, la trobareu al número 92, amb les biografies. En canvi, A todo riesgo, Memòries airades d'una pretender, escrita per la protagonista de la següent cançó, la trobareu al número 78. L'espera, d'un altre dels grans discos publicats al 1980, titulat com el grup, Pretenders. un debut que va anar directe a les llistes d'èxits, tot i que a la líder de Pretenders, Chrissie Hynde, no li va ser fàcil arribar fins allà, tal com explica les seves apassionants memòries. Un dels aspectes que crida més l'atenció de la collita musical del 1980 és la gran quantitat de discos de debut realment prodigiosos. I, de fet, si li pregunteu a l'escriptor Kiko Amat, us dirà que aquell any es va publicar el més poderós primer disc de la història. Així ho afirma la seva molt recomanable recopilació de textos publicades per Blackie Books amb el títol de Chap Chap, una antologia confessional, referint-se a Searching for the Young Soul Rebels, dels d'èxit Midnight Runners, una altra banda procedent de Birmingham. I no seré jo qui porti la contrària a Kiko Amat, perquè a mi també em sembla un disc plusquamperfecte de principi a fi.
There's more than one thing I need to ask you. Yes, 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 you're so anti-fashion, so worthless. Instead I'm dressing down all the same.
There, There, My Dear, cançó que tanca el primer EP dels Dexys Midnight Runners, o simplement Dexys, diminutiu de dexedrines, una droga que s'associa a aquells joves rebels que ballaven Northern Soul als que podria fer menció el títol del disc. I és que Kevin Rowland, líder de la banda, sempre ha sentit passió per la música soul. A un DVD que podeu trobar a la biblioteca Joan Miró, The Bridge, The Live Performance, amb un esplendorós concert dels Dexys del 1982, podeu comprovar com era capaç d'emular Otis Redding.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 años.
Radio Maconda.
Seguim a Planeta B en aquest episodi especial dedicat a l'any 1980. S'estrenava la dècada i feia la impressió de que tot era nou. Molts dels artistes de l'època eren englobats en el que s'anomenava la New Wave, la nova onada. I encara que alguns veterans, com Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Diana Ross, Nick Jones, Tom Waits, Peter Gabriel, Queen i sobretot David Bowie van signar valuosos discos al 1980, la majoria del més destacat eren o bé òperes primes, com les que ja hem citat abans, o les de Teardrop Explodes, de Psychedelic Furs, els irlandesos U2, U2, els galesos John Marvel Giants o les Runaway Joan Jett, o bé discos d'artistes que portaven només 2 o 3 anys, com els Talking Heads, The Clash, The Jam, The Ramones, Divo, Adam and the Ants, abanderats del moviment musical conegut com The New Romantics, Prince, Lucinda Williams, Dire Straits o els portentosos Squeeze. Nail in my heart, una altra clau al meu cor. Una arrebatadora cançó de les que expliquen per què els líders de la banda londinenca Squeeze, Glenn Tilbrook i Chris Difford, van ser considerats els nous Lennon-McCartney. Pertany a Argy Bargy, tercer LP d'una banda que encara segueix en actiu i fent gires per Europa i Amèrica, a veure quan algú es decideix a portar-los al nostre país. Sobre Squeeze i molts altres artistes amants de les bones melodies, trobareu informació al llibre de Carlos Pérez de Ciriza, 3 minutos de magia, una història del power pop i la new wave. Una guia magnífica per descobrir o recuperar bandes amb cançons imbatibles, moltes de les quals amb discos publicats al 1980, com alguns dels que hem escoltat o citat abans, o d'altres com el debut de The Romantics, el segon LP dels B-52 o l'exitós Senyata Mondata de The Police. El llibre també dedica pàgines al pop espanyol. Fa 45 anys brillaven bandes amb la capacitat de crear màgia en 3 minuts, com Nacha Pop, Tequila o Radio Futura. Recordeu que totes les podeu escoltar a les 2 playlists titulades Viatge al 1980 al compte de Spotify de la Biblioteca Vaporvell. I tots aquests discos que citem els trobareu també a la xarxa de Biblioteques de Barcelona. Però ara saltem l'Atlàntic i anem fins a Califòrnia, que el 1980 també estava musicalment en plena ebullició amb els debuts de The Blasters, Dead Kennedys, The Cramps o X, escrit amb una sola X, com al Twitter d'ara, però no té res a veure. Una de les bandes que protagonitzen un capítol d'un altre llibre molt recomanable, en aquest cas un llibre centrat en l'escena d'una ciutat, Los Angeles. El va publicar Monster Books en una edició i traducció impecables. Es diu Tenemos la bomba de neutrones, la història nunca contada del punk de Los Angeles. I a través d'entrevistes als protagonistes d'aquella escena, tenim una visió panoràmica i precisa del potent moviment punk de Los Angeles i el preludi de la música hardcore. El títol del debut de la banda X era precisament Los Angeles. El va produir Ray Manzarek, l'antic teclista de The Doors, i incluïa una accelerada versió d'una cançó d'aquests. Rapidant, Soul Kitchen. No sé si els fans de The Doors l'haureu reconegut. Pertany al primer LP d'X, grup liderat per Exin Cervenka i John Doe, que també tenen interessants carreres en solitari. Una curiositat. A un concert que va fer John Doe a la Sala Apolo de Barcelona el 2009, ens va sorprendre veure, barrejat entre el públic, el famós actor Viggo Mortensen. Resulta que havia estat parella durant uns anys de la cantant d'X, Exin Cervenka, i és amic de John Doe. I acabarem aquest repàs a l'any 1980 amb un altre disc imprescindible, Crazy Rhythms, de la banda de Nova Jersey, The Phillies. Una de les seves cançons sona com a sintonia del programa El Repetidor, que condueix Albert Fernández, i a mi també m'entusiasma. De fet, amb l'excusa de que una altra de les seves cançons apareixia a la pel·lícula Carlos, de Olivera Sajas, li vaig dedicar el meu primer article al Vivarnablog, que per raons tècniques ja no es pot llegir. El que sí que trobareu al Vivarnablog, l'aparador cultural de Biblioteques de Barcelona, són els episodis de Planeta B, amb els títols, les portades i els enllaços al catàleg de tots els discos que sonen al programa i els llibres i pel·lícules que recomanem. Un especial sobre la música del 1980 no pot deixar de fer menció a un fet nefast, l'assassinat de John Lennon, que com el seu excompany Paul McCartney també havia publicat un molt estimable LP aquell any. Al debut de The Phillies trobem precisament una versió d'un tema que havia escrit John Lennon pels Beatles, Everybody's got something to hide except me and my monkey. Tothom té alguna cosa per amagar, menys el meu mico i jo. Ens servirà per finalitzar aquest episodi 18. Esperant que hagueu passat una bona estona viatjant a l'any 1980 en aquest programa especial de Planeta B i que visiteu les biblioteques a la recerca de tresors musicals, ens acomiadem de tots i totes vosaltres, selectes oients de Ràdio Maconda, desde el estudi de ràdio de la Biblioteca Gabriel García Márquez. L'Albert Fernández fent màgia, com sempre, al control tècnic. I qui us parla, el Juan Carlos Belmonte o Arnold Lane en àmbits musicticaris. Us deixem amb els ritmes bojos i les guitarres nervioses de The Phillies. Al proper episodi de Planeta B tornarem al 2025 amb les nostres seccions habituals. Mentrestant, cuideu-vos molt.